Dilluns 17 de febrer comença l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Us parla Joan Garcia. Comencem aquest espai donant un cop d'ull, perquè avui és dia de ple. A partir de les 3 de la tarda, el ple municipal de febrer arriba carregat amb una quarantena de punts, entre els quals 12 mocions dels grups municipals que se sotmeten a debat. Dues d'elles, això sí, arriben com a textos institucionals. Són dues mocions presentades originalment pel PP, una per millorar les parades de bus de la ciutat i l'altra perquè la policia local s'integri en un sistema per millorar la coordinació amb els altres cossos policials. Un altre dels punts destacats serà l'aprovació del Pla Director de les Arts Visuals i Plàstiques per al període 2025-2029. Són alguns dels temes destacats de la sessió plenària que començarà a partir de les 3 de la tarda i que podreu seguir en directe quan media a les 7. Recordin, tindrà lloc l'audiència pública.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Després de més de 5 anys d'inactivitat, l'entitat ha convocat una assemblea amb l'objectiu de reprendre l'activitat i constituir una nova junta directiva. Segons ha explicat a QuantMedia, l'actual president de l'associació, Antonio Lucas, la millora de la il·luminació dels carrers, la renovació dels parcs infantils i l'habilitació de la passera del pont de Can Vernet són algunes de les principals reivindicacions del barri. Per tant, estarem atents quan aquesta associació comenci a caminar. De fet, hi haurà Assemblea General Extraordinària i serà aquest dijous a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Continuem amb més qüestions. Parlem d'un tema de naturalesa, en aquest cas de plantes, perquè si a casa teva hi toca poc el sol, tens un balcó petit, o bé no saps com donar un toc de calidesa a la llar, Olga García, d'Elia Garden, ha triat tres tipus de plantes que s'adapten perfectament als interiors. Hem de parlar de la Spatifilum, l'Anturium i la Dracaena. A banda, totes tres tenen en comú que són espècies que no necessiten gaires cures. L'Spatifilum és una planta molt intuïtiva, ens avisarà que li cal aigua quan les fulles es marceixin. Pel que fa a l'Anturium i la Dracaena, només necessiten aigua una vegada a la setmana. I el més important, que els doni la calor, però no el sol directament. Teniu més novetats d'aquesta recomanació a cugat.cat. I ara us parlem de cultura, perquè des d'aquest mes de febrer Sant Cugat compta amb una exposició de llibres d'artista. Els llibres de punts, de viatges, escultòrics o poètics, o fins i tot amb diorames i figuretes, són alguns dels exemples amb els quals compta la mostra Els llibres de l'Adolf, antològica de llibres d'artista, ubicada a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. És molt fàcil que algunes de les seves peces passin desapercebudes, i és que n'hi ha que no superen els 5 centímetres. La mostra busca de fugir del llibre tradicional, que passa a ser un suport més guarnit amb pintures, fotografies, retalls o objectes. I ara us parlem del cap de setmana, perquè arran ha celebrat aquest dissabte la jornada Batallem Sant Cugat, una iniciativa amb una gincana, un monòleg, sopar i música. Es tracta d'una proposta que s'havia d'organitzar l'octubre passat, però l'Ajuntament va denegar el permís perquè considerava que vulnerava l'ordenança de convivència ciutadana. Hem seguit fent el mateix que volíem fer la primera vegada. Així ho ha dit a QuantMedia la mitjana de RAN, Alba Guerrero.
Hem seguit fent el mateix que volíem fer aquí de primera vegada. Suposo que també vam fer molta campanya contra la censura que ens intentem posar i que això no ha tingut el seu efecte, però estem fent exactament el mateix.
Doncs bé, el que generava discòrdia eren els noms de les activitats de la gincana, amb títols com Apunta al Fatxa i Teranyina Policial, que van suscitar queixes per part de PP i Vox i que van acabar amb la revocació dels permisos. Malgrat tot, gairebé 4 mesos després, la jornada s'ha pogut celebrar al Parc Ramon Barnils sense canviar ni una coma de la proposta original. Hi ha hagut un moment de tensió quan l'activitat Apunta al Faig ha consistit en un joc de punteria on els participants han llançat esponges, xopes de pintura contra una pancarta on hi havia els logotips dels partits com Vox i Aliança Catalana, així com una foto del magnat Elon Musk i una imatge de la piulada del portaveu de Vox, Marco Rodríguez, denunciada pels partits d'esquerres amb representació al ple. Precisament el regidor de Vox es trobava a la zona amb un altre home. Aquest últim, just abans que comencés l'activitat, ha irromput per criticar l'assenyalament i ho han registrat amb un mòbil. Alguns dels assistents han intentat impedir l'acció i l'han volgut fer fora mentre tractaven de tapar la càmera. Després d'uns moments d'atenció on aquesta persona ha recorregut la zona de les activitats, seguit pels membres de RAN, finalment ha marxat. I ara és moment de donar un cop d'ull a l'activitat esportiva de casa nostra. I començarem parlant d'una fita històrica assolida pel júnior masculí d'hoquei sala. Ha guanyat el campionat d'Espanya, primer títol de la seva història en aquesta modalitat a nivell absolut en categoria masculina. I ho ha fet, atenció, al PAF 3 de la nostra ciutat. Un partit que ha finalitzat amb el temps reglamentari amb empat a 1, però els shutouts, la tanda de penals, ha estat favorable al júnior, que s'ha endut la victòria. Moment d'escoltar el tècnic Fede González.
Yo creo que lo importante es el proceso que hemos hecho hasta llegar aquí. Para hacer historia hay que levantarse temprano, hay que entrenar, hay que luchar muchos años, sacar niños de la cantera, juntarlos, unirlos en un objetivo y una misión, y eso es lo que hemos hecho. Hemos ganado porque hemos sido un equipo.
Doncs això ho deia Fede González després de finalitzar el partit. Recordeu que les imatges les podeu trobar a cugat.cat d'aquesta fita històrica. De retruc, el conjunt santcugatenc disputarà l'europeu el 2026. I continuem amb més actualitat, més notícies i marcadors de la jornada. Parlem, per exemple, del primer equip masculí del Sanco de futbol, que ha guanyat 1-0 Viladecans. Es consolida la part alta de la taula, grup 3 de la primera catalana. Un únic gol d'Àngel Pomar en la sortida en corda ha estat suficient per marcar i, sobretot, endur-se la victòria. També hem de parlar l'atleta del Club Muntanyenc Sant Cugat, Marc Gibert, que ha guanyat la mitja marató de Barcelona en la categoria de discapacitat visual. Gibert ha invertit un temps d'1 hora, 31 minuts i 30 segons a completar el recorregut de poc més de 21 quilòmetres. El santcugatenc, de 51 anys, ha compartit la cursa amb el seu guia. L'atleta del Muntanyenc continua sumant èxits després de guanyar també la marató de Barcelona el 2024. I us hem de parlar dels més de 300 infants que han gaudit de la natació aquest diumenge amb el campionat local i comarcal disputat a la piscina de l'Eurofitness. L'Ajuntament, a través de l'UMET, ha organitzat una competició dividida des de prebenjamí fins a cadets a les modalitats crol, esquena i braça. Els Rayos Mix també han tingut el seu espai de protagonisme en un campionat on aleví, infantil i cadet es classifiquen per a la final comarcal. Doncs bé, fins aquí la informació, el repàs exhaustiu a tot el que ha estat notícia a casa nostra en aquest matí de dilluns. Us recordem que el ple municipal arriba a partir de les 3 de la tarda. Ho podreu seguir des d'aquí, des de Cugat Mèdia. L'audiència pública serà en el torn de les 7. Res més, que acabin de passar un molt bon dilluns, una molt bona setmana. Adeu-siau.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, un bon cap de setmana.
Un molt bon cap de setmana.
No només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva i avui, com sempre, Joan, vens ben acompanyat.
Doncs molt ben acompanyat perquè dèiem molt bon cap de setmana i és que el júnior, la seva secció d'hoquei sala, ha fet història. Per què? Doncs perquè ha guanyat el campionat d'Espanya d'hoquei sala, primer títol d'aquesta modalitat masculina i, a més, han aconseguit bitllet per l'europeu de l'any vinent de 2026, sens dubte. Una història que s'ha escrit amb lletres majúscules i ho ha fet aquí al PAF 3 de la nostra ciutat. ciutat de la Rambla del Sallent, un cap de setmana tapaït de protagonistes. Protagonistes que seran el Jordi Muñoz, el Fede González, l'Uri Serraima i el Pablo Luna, que ens acompanyarà aquí a l'estudi, Ramon Bernils. Però també hem de parlar de rugby, perquè aquest cap de setmana ha començat amb derrota, això sí, el Rugby Sant Cugat, la segona fase pel títol de Lliga. Les santcugatenques ja estan ja han assegurat jugar l'any vinent a Lliga Verdeu, la màxima categoria estatal, però volen fer un pas més i qui sap si el títol pot quedar més a prop que en d'altres edicions. Parlarem amb la Rita Hinojosa, jugadora del Rugby Sant Cugat, que també s'acompanya aquí avui. I a més, hem de parlar de natació, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut el campionat local i comarcal de natació a Sant Cugat, amb més de 300 participants. Hi ha una escola que treballa molt i molt bé aquesta modalitat. És l'escola Àgora, ens acompanyarà Gemma López, responsable d'aquesta modalitat esportiva. I a més, tindrem un nadador que té 66 anys i que és campió de Catalunya, d'Espanya, subcampió d'Europa, del món. És l'Òscar González, ens acompanya avui aquí al programa i ens explicarà com es pot fer esport i, a més, també demanarà una miqueta d'ajuda a nivell de patrocini. És l'Òscar Hernández, que hem canviat González.
Hem canviat els cognoms, sí. Però ho rectifiquem. Perfecte. Estarem molt atents. Abans de tot això, Joan, què et sembla si fem un repàs de marcadors d'aquest cap de setmana?
Endavant.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem posant en ordre els números del cap de setmana. En futbol, Sant Cugat masculí 1, Viladecans 0.
Un gol d'estratègia dels santcugatencs els permet mantenir-se a la part alta de la taula.
Més futbol, Sant Cugat femení 6, Porquera 0.
Les de Raül Raposo sumen el segon triomf consecutiu amb una gran golejada.
Estel Vallseca 4, futbol sala Sant Cugat femení 4.
Les vermell i negres sumen un punt a la pista del penúltim classificat.
Més futbol sala Olímpic Floresta 2, Sant Quirze 1.
Els florestans superen el líder i ocupen ja la quarta plaça.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 85-4. 84.
Els de Gavi Payet sumen un triomf suat i s'apropen a la zona de fase d'ascens.
Rugby Sant Cugat masculí 18, Guernica 21.
Els de Martín García encaixen la primera derrota de la fase d'ascens.
Cocos 39, Rugby Sant Cugat femení 7.
El conjunt santcugatenc inicia amb mal peu la segona fase de la competició.
Sant Joan d'Espí 35, en vol Sant Cugat 36.
Els d'Arit Salvador segueixen liderant amb mà de ferro el grup D de la primera nacional.
En hoquei patins, Benvibre de Lleó 0, Oxigen, Patiu, Quiclo Sant Cugat femení 1.
La Sant Cugat que superen el conjunt de Lleó i es mantenen invictes a la segona volta.
I per acabar, més hoquei patins, Oxigen Patiu que Cruz Sant Cugat masculí 1, Vendrell 3.
Els d'Òscar González continuen en caiguda lliure i lluitant, això sí, per la permanència. Joan, jo ja m'acomiado de vosaltres, us deixo amb tota aquesta teca que ja ens has avançat i torno més endavant per parlar d'aquesta exposició de Cugat Foto.
Molt bé, moltes gràcies, Alba, fins ara.
Esport en marxa.
Comencem aquest esport en marxa i ho farem parlant de moltes qüestions, però donem prioritat, per exemple, al Club Rugby Sant Cugat femení, que ha iniciat aquesta segona fase, una segona fase on hi ha quatre equips. De moment ja té assolida la permanència i ara buscarà doncs guanyar algun partit. En queden dos per finalitzar aquesta fase, on, recordin, lluitaran pel títol de Lliga. Ahir es van estrenar i van fer en derrota a Sevilla 39-7 al camp del Cocos, i tenim amb nosaltres una de les jugadores d'aquest conjunt, és la Rita Hinojosa. Rita, bon dia.
Bon dia.
Bé, com va anar ahir el partit? Tenia en compte que al davant teniu un superequip, no?
Sí, 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 va ser un cap de setmana dur, amb el viatge i tot. ens va passar factura i en el camp no vam rendir com havíem d'haver rendit.
Hem de dir que esteu jugant amb els tres millors equips del rugby estatal. Això també és un aprenentatge de cara a l'evolució i sobretot tenint en compte el canvi que hi ha hagut aquest any de tècnic, no?
Sí, totalment. També es veu reflexat en els punts. En el grup de dalt som l'equip amb menys punts i la diferència és abismal.
Hem de dir que hi ha dos grups, en funció de la classificació final. Del primer al quart jugueu en aquesta fase i del cinquè al vuitè a l'altra fase. En aquest grup ja teniu la permanència assegurada i ara cal veure si acabeu terceres o quartes per enfrontar-vos al cinquè o al sisè de l'altre grup. No sé si l'objectiu us arribarà per ser terceres o ho veieu complicat.
Bueno, el nostre objectiu és preparar-nos bé pels quarts de final i poder disputar un bon partit per poder entrar a semifinals.
El factor camp el teniu a favor, no?
Sí, això sí. Ara els dos partits que ens queden són a casa, només ens quedava aquest que era a Sevilla.
I de cara a la següent fase?
Encara no se sap.
O sigui, encara que acabis quart en aquesta fase, el sorteig és pur, eh?
Bueno, amb això, mira, ara m'has pillat. Poder sí que juguem a casa.
Jo crec que a quarts és partit únic, el que ha quedat millor classificat
a
Lliga Regular,
i
després la semi sí que és anada i tornada,
sí.
Perquè me'n recordo de l'any passat.
De l'any passat.
Sí, sí. Molt bé. L'objectiu seria arribar a semifinals i igualar el millor registre de la Lliga?
Sí. Sí, igualar o superar, si podem.
Pel que fa al canvi d'entrenador, amb l'Albert Casorran ja portava molts anys, ha arribat el Panchi Castroviejo. Com s'està adaptant a vosaltres? Perquè al final és més adaptació d'ell que
sí,
de vosaltres
sí,
a ell,
sí.
No?
Bueno, el bo és que ja el coneixia i va ser entrenador del segon equip l'any passat, llavors ja estava com entès a la dinàmica que portàvem i crec que l'adaptació ha sigut bona i bueno, pues anem endavant amb ell.
Molt bé, per acabar et volia comentar diferents qüestions. La primera, sobre jugadors que estaven amb la selecció espanyola. Fa uns anys era impensable i ara doncs, cada cop hi ha més planter. De fet, 5 jugadors van quedar campiones d'Espanya amb Catalunya, sub-23, fa poquet.
Sí, sí.
Sub-19, perdó.
Sí, la veritat és que bueno, al final pues, la formació et dona resultats i cada vegada estem més amunt i dona els seus fruits.
Per acabar, tema personal aquest. Com deixes l'hoquei herba i t'endinses en el món del rugbi?
Bueno, la meva família és tota rugbística i som tres germans i els meus dos i el meu pare jugaven a rugbi. Llavors jo al final era com l'ovella negra de la família que anava cap al hoquei i no estava vinculada a l'esport tampoc i jo em sentia que podia fer alguna cosa més. I anava al camp de rugbi i deia, ostres, això m'agrada, això em crida. I al final va acabar passant el que havia de passar i he acabat en el rugby.
La genètica i l'ADN, no? Mare, no? A vegades?
Exacte.
Molt bé. Doncs Rita i Hinojosa, gràcies per ser avui aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils. Molta sort pel proper partit i per aquesta fase. I tant de bo, doncs, igualeu, almenys arribar a semifinals, que seria, sens dubte, una fita esportiva per al club i també per Sant Cugat. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Rugby protagonista, però també protagonista aquest cap de setmana, la natació, perquè més de 300 participants han gaudit de la natació. Ho han fet concretament ahir a la tarda a la piscina municipal de l'Eurofitness, a la Rambla del Celler, des de la categoria Prenjamí fins a la categoria Cadet, amb diferents modalitats, esquena, crol i braça, i també hi havia els relleus. En aquest campionat hi havia moltes escoles de Sant Cugat, però si una destacava per damunt de l'altra és per la quantitat de nedadors i nedadores. Ens referim a l'escola Àgora. I avui ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Barnils, a l'Esport en Marxa en directe, la Gemma López, qui és la responsable d'aquesta modalitat esportiva a l'escola santcugatenca. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns com ha anat aquest campionat i per què hi ha tants nedadors i nedadores de l'Àgora.
Bueno, la veritat és que Nosaltres de l'escola doncs, intentem potenciar l'esport, no? Per nosaltres és un pilar fonamental i formar part del projecte de pla d'estudi de l'escola. Pensem que els hi dona doncs, als nens uns valors que podran aplicar durant tota la seva vida a nivell esportiu i a nivell també doncs, laboral i a nivell personal, no? Els hi donen valors doncs, per afrontar reptes, els hi generen emocions i sentiments doncs, per saber gestionar doncs, els moments de frustració perquè no els surten bé les coses o els moments doncs, d'eufòria, no? Sapiguer guanyar sempre amb humilitat, això sempre ho inculquem. En quant a la participació d'ahir, doncs, agrair també la implicació de les famílies, perquè nosaltres fem aquesta tasca, però si no tenim aquest recolzament per part de les famílies, doncs això no és possible, no? Llavors, bueno, doncs, intentem doncs, que els nens tinguin una vida activa, una vida saludable, volem doncs, transmetre la passió no? per l'esport, la passió doncs, per córrer, per nedar, per saltar, tot aquestes activitats doncs, sempre afavorir la seva salut i que doncs, també arribin a ser doncs, adults sans no? i equilibrats a nivell físic i a nivell emocional. En qüestió de natació, doncs, pensem que és un esport doncs, que és molt complet. Té un treball a nivell global, es treballa en totes les músculs del cos i es pot practicar doncs, en edats primerenques i també doncs, allargar no? al llarg de la vida. És un esport que es pot continuar practicant. Bueno, aquí avui tenim un exemple que ja ens ho explicarà després. I bueno, pensem doncs, que també és un medi que els agrada, les etapes dels petits. Doncs, si tu fas una barreja de que s'ho passin bé, la diversió, doncs, amb el com desenvolupar envolupen doncs, la seva psicomotricitat, el seu equilibri i tot això, doncs a l'aigua amb els petitons es dona aquesta oportunitat. No? Llavors nosaltres fem a l'edat infantil, des d'I2 fins a I5, fent natació i fem una sessió a la setmana. També ho fem a primària, o sigui, treballem tota l'etapa escolar. I a part de donar-li aquest enfoc de diversió pels nens i tal, a partir de primer, de primària, que els nens ja comencen doncs, a desenvolupar aquestes habilitats físiques per poder començar a introduir no, la tècnica d'estil, doncs bueno, pues, el nostre objectiu és, a part de que nedin tots els estils, que coneixin tots els estils que hi ha. La papallona també la incloïm perquè a l'hora de treballar doncs, hi ha uns avantatges també per a ells a nivell físic i a nivell doncs, de flexibilitat de la cadera, que és una part doncs, que realment no es treballa fora, si no és específicament. Llavors, a part d'aquesta tècnica d'estil, doncs, volem que tinguin un domini, no? Un domini de lo que és el medi aquàtic i doncs, treballem habilitats doncs, com salts, tombarelles, canvis de direcció, inversions, vale? I també els ensenyem la varietat de disciplines que hi ha dins del món de la natació, no? Pues com és la sincronitzada, fem un festival de sincronitzada a quart, com és el waterpolo, no? També l'inculquem, també doncs, la natació de competició, i per això vam participar al campionat que va tenir lloc ahir. I bueno, a partir de primer doncs, fem competició a nivell escolar. Volem doncs, que coneixin no? també la reglamentació a nivell de competició, doncs, com es fa una sortida, com es fa un viratge, com es fa una arribada, i, bueno, i que, doncs, que comencin a viure aquest món també i que potser, no? Igual tenim aquí doncs, una futura Gemma Mengual, no? per exemple, amb la Sincro, o la Mireia Belmonte, o no sé, no? Això no sap.
En tot cas, no sé si us sobta aquesta aposta que feu vosaltres per la natació. Ho dic perquè no hi ha club de natació aquí pròpiament dit a Sant Cugat. La piscina, crec que aneu a Rubí, a la
sí,
piscina?
Sí.
Llavors, encara és més difícil, no?
Sí. Bueno, pensem que... Sí, nosaltres donem visibilitat a tots els esports, no? Allà a Agora hi ha extraescolars de tots els esports d'equip. Nosaltres doncs, no podem fer de moment extraescolars perquè no tenim piscina, però bueno, ho estem plantejant de potser doncs, fer una altra, no ho sé. Però bueno, apostem doncs, a nivell, ja que aprofitem que tenim aquest privilegi no? de tenir els nens des d'I2 fins a 6C, doncs inculcar-los, doncs, de fet, la natació com a esport sa, com he dit abans, que poden practicar durant tota la seva vida i bueno, donar-li potser també aquest caràcter de competició. No? Llavors la nostra aposta és, bueno, fem una promoció de tot. Tenim també moltes línies, molts nens, llavors bueno, donem l'oportunitat a tots els nens que els agradi i creiem que és un esport que és individual, però que es pot fomentar i poder crear una cantera i potser, no sé, doncs en un futur pues, crear un club de natació, això ja no ho sé mai. Però bueno, és un esport que també es potenciem com la resta. Ja fem tennis, fem pàdel, fem futbol, fem bàsquet, roller, escacs, no sé, és que n'hi ha una moltíssima varietat d'esport que els donem l'oportunitat de practicar perquè després, doncs pues, mira, puguin escollir quin esport és el que voldran practicar. Mm.
Molt bé, doncs moltes gràcies per estar avui aquí en directe amb nosaltres per explicar aquest mètode de treball i sobretot fer aquesta promoció de la natació tan necessària a casa nostra i com tu molt bé deies, un esport molt saludable que barreja doncs moltíssimes feines condicionals perquè mous pràcticament tot el cos i al final també això és d'agrair per en etapes primerenques com molt bé deies. Doncs Gemma, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I no deixem la natació perquè la Gemma, quan parlava en aquesta entrevista, ja ens deia, tenim aquí al nostre costat una persona que coneix molt bé la natació. La història de l'Òscar Hernández, doncs, és no prou coneguda, però sí fa pràcticament un any que el podíem entrevistar i ara el tornem a entrevistar perquè no només perquè ha guanyat, sinó també des d'aquí volíem fer una crida perquè diferents empreses o qui fos a títol particular poguessin patrocinar, poguessin sponsoritzar sobretot els seus viatges, perquè ara, repassant, té 66 anys, competeix a la categoria de més de 65 i si fem un repàs ràpid pel seu currículum i per la seva trajectòria, déu-n'hi-do. Campió als 50 i 100 metres i 200 esquena a la categoria de més de 65 anys i va tenir el rècord d'Espanya als 50 i 100 esquena. L'any passat va quedar subcampió d'Europa als 200 i 100 i també esquena i subcampió del món als 200 esquena. Aquest és el currículum i la presentació. Òscar Hernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, no et canses de guanyar, eh?
Bueno, la veritat és que quan jo em vaig jubilar i en aquest moment, doncs, tinc temps per poder entrenar amb assiduïtat tots els dies que necessito entrenar, que jo entreno 4 dies a la setmana, més un dia de físic o de funcional. Llavors, clar, doncs puc tindre el temps per entrenar tots els dies, després bueno, puc seguir una dieta també molt equilibrada, puc descansar, bueno, puc seguir un ritme d'entrenament que quan treballava, jo viatjava molt, doncs era molt difícil, pràcticament impossible. No? Llavors, aquesta capacitat de tindre o aquesta possibilitat de tindre aquestes rutines és el que et permet pues, millorar el teu rendiment i després, pues, si tens ganes i ho fas bé pues, i tens sort, pues, pots tindre aquests recompenses que mencionaves. No?
Mm. Molts viatges, molt cars, que t'has de suportar tu sol, sense cap ajuda.
Sí, sí.
I no sé si vols fer una crida a algú que et pogués ajudar,
bueno,
no?
Jo, sí, volia... Però també volia fer una esmena, perquè al final l'esport màster, o l'esport de la gent que ja ha deixat de treballar i arriba aquest moment de la seva vida en el qual té que buscar una mica altres alternatives, l'esport, en general, per la gent que té la meva edat, o inclús més gran, perquè no oblidem que la natació és un esport que recull molta gent d'altres esports, perquè com que és un esport que no hi ha impacte, no hi ha contacte, tu el practiques en ingravidesa, amb la qual pràcticament no tens un impacte molt gran amb els teus muscles, ossos, etc. Doncs hi ha molta gent que abans corria, ha tingut problemes de genoll, neda, molta gent que feia bicicleta també ha tingut problemes de clavícula, cadera, etc. Neda, o sigui que al final la natació és un esport que el pots fer a qualsevol edat, perquè per exemple, els campionats d'Espanya que va estar l'any passat, el que ha estat cap de setmana passat a Oviedo, li van donar el premi al nadador de més edat i tenia 97 anys. I nedava perfectament, perquè clar, a poc que et moguis, doncs tu ja et mous. Vull dir, nedar és una cosa que necessites molt poc esforç si tens una tècnica desenvolupada, però de fet ho pots fer a qualsevol edat i fins a edats pràcticament fins al final, no? Llavors, jo també volia fer una crida perquè al final tots parlem de que quan una persona jubila té que crear una nova xarxa social d'amistats, la natació és un esport d'equip, encara que ho facis individualment és un esport d'equip, la teva part cognitiva també se'n desenvolupa perquè tens que estar en disciplina, tens que recordar coses, i després, pues, evidentment, desenvolupes la teva salut. I a vegades, moltes vegades, parlem de que els cos els costos de la sanitat són molt altos perquè la gent a determinades edats comença a tenir enfermetats, però si tu fas esport, aquestes enfermetats possiblement no se'n desenvolupen tant o molt més tard. Con la qual és un estalvi per tota la societat que la gent que ens jubilem o tenim una certa edat fem esport. I en canvi això no es compensa amb ajuts, que és el que tu deies, o ja som el que tu deies, amb ajuts amb la gent que vol fer esport a aquestes determinades edats. No hi ha ajuts, no hi ha centres específics per fer esport a determinades edats, el que tu deies, a Sant Cugat no hi ha club de natació, els que volem fer natació a nivell de competició i d'alt rendiment tenim que anar fora de Sant Cugat, a Barcelona, Rubí, Cerdanyola, etc. Després, quan volem anar a campionats, com tu deies, doncs els desplaçaments, inscripcions, etc., te'ls has de pagar tu de la teva butxaca. L'equipament, bueno, no és un equipament molt car, però bueno, déu-n'hi-do, els banyadors de competició són bastant cars també. Bueno, tot va sumant i hi ha molta gent que comença a nedar i vol competir i no pot, perquè diu, home, on entreno? Ostres, tens que anar a Barcelona, ostres, malament. Tinc que desplaçar-me, pues, jo ara vinc d'Oviedo, ostres, Oviedo, pues, tampoc, no, jo no hi vaig. Llavors, ho deixen, i al final no fan esport i tot aquest cercle viciós que dèiem de cognitiu, ratxar-se social, de millora de salut, es perd i al final la societat el que té és una rèmora de costos i despeses de gent que podria estar fent un esport d'una manera molt positiva, pues no ho fa perquè costa temps, això ho tens, perquè el temps, millor dit, però el que no tens són medis i recursos per poder desenvolupar aquestes activitats.
Aquest 2025, objectiu campionat d'Europa i del món o no?
Bueno, aquest any, si jo ara aquest cap de setmana passat ha sigut el campionat d'hivern de natació, que vaig fer 3 medalles d'or i 2 rècords d'Espanya. Ara, al juliol, hi haurà el campionat d'Espanya d'estiu, que serà a Canàries, que està aquí a prop, Canàries està ben a prop, no? És barat anar-hi. Després, a l'agost, hi ha el Mundial, que és a Singapur, o sigui que també està aquí a prop, i a l'europeu serà a Polònia el desembre, amb la qual cosa, clar, bueno, tot va sumant. Però, bueno, sí, en definitiva, la idea és participar a tots aquests campionats.
Vas amb la família?
Alguns sí, alguns no. O sigui, quan vaig juny sí que em va acompanyar la meva dona, perquè bueno, també aprofitem una mica per fer una mica de turisme, però bueno, els altres, doncs, en principi, sí, m'acompanya bastant. La veritat passa que acompanyar un esportista és bastant complicat perquè som bastant cap quadrats i anem al que anem, i llavors, doncs, bueno. Però sí, la dona, la veritat és que em dona molt de suport, sí.
Molt bé, doncs, Òscar Hernández, gràcies per acompanyar-nos i des d'aquí també llancem una possible ajuda a patrocinadors per doncs, donar un cop de mà, sobretot també el que deia ell, a l'Sportmaster, que sembla que estigui deixat una mica de... o que no tingui aquesta importància quan és una etapa vital de les nostres vides. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi avui aquí en directe, Òscar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Healthin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Porta en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs entrem o afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa. Estem molt ben acompanyats. De fet, tenim aquí la Copa del Campionat d'Espanya d'Hockey Sala, que l'ha guanyat el Júnior, el primer títol de la història de la secció de sala, evidentment a nivell estatal, perquè el Campionat de Catalunya també l'han guanyat fa uns mesos. I la veritat que Sant Cugat ha viscut i ha vibrat amb aquest júnior, amb l'equip masculí que s'ha endut aquest campionat d'Espanya d'hoquei sala, i ho ha fet des de divendres fins diumenge. Ahir es va disputar la final, una final, doncs, com són les finals, amb molts nervis, amb molta tensió, amb un temps reglamentari que finalitzava amb empat a un i després els shootouts, els penals, doncs, que donaven aquesta victòria al júnior. Una victòria que, bé, s'ha consolidat aquest 2025, però ja feia anys i panys que la secció va fer una aposta important al club amb l'arribada de Fede González, un dels màxims exponents a nivell tècnic d'aquest esport, no només a nivell estatal, sinó a nivell europeu, i també des del club. Bé, anem per feina i parlarem amb els convidats que tenim aquí a l'estudi, Ramon Barnils. D'una banda, el tècnic, el Fede González. Fede, molt bon dia.
Buenos días.
Felicitats.
Muchas gracias.
Després està el Jordi Muñoz, que s'ho mira tot des de la graderia, però també li dedica molt de temps al seu júnior. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Responsable de la secció d'hoquei herba del júnior, pel que fa a la part directiva. I després tenim aquí dos dels molts protagonistes que ha tingut aquest equip, com són el porter Pablo Luna. Pablo, bon dia.
Bon dia.
I també el jugador Oriol Serraima.
Hola, bon dia.
Bé, anem primerament pels més joves, perquè m'agradaria preguntar-vos, no han passat 24 hores, però Pablo i Oriol, que comenci el Pablo, a hores d'ara, si aquest somni fet realitat, quan us heu aixecat aquest matí, si ja us ho creieu.
Jo crec que encara no acabem de ser conscients i encara estem, o jo com a mínim encara estic en un núvol, encara no m'ho acabo de creure. O sigui, al final són, és el que deies abans, no són aquests mesos de temporada, són tots els anys que venim treballant, que venim aixecant-nos molt d'hora, que venim veient-nos les cares adormits al matí i segueixes entrenant, i llavors, pues, que hagi passat és com que no t'ho acabes de creure del tot encara. Mm-hmm. Però sí, no, o sigui...
I Muriel, s'ho creu?
Sí, en part sí. Crec que venim, fa molt de temps que venim fent la feina molt ben feta i esforçant-nos molt, i no sabíem quan, però sabíem que arribaria en algun moment. Ens ha tocat relativament ràpid, al final són 3 anys, i hem anat millorant any rere any. El primer any que vam quedar tercers, l'any passat segons, i aquest any primers. I llavors era algo que tard o d'hora havia d'acabar passant, perquè ens hem esforçat molt, perquè ho hem treballat molt, i perquè tot esforç creiem que té la seva recompensa, i crec que ens ho mereixíem. Llavors, en aquesta part sí, jo em confiava molt en l'equip des del principi i molt contents.
Veiem el Pablo Luna, que és el porter de l'equip, que ahir, sens dubte, algunes de les imatges destacades seran aquestes aturades de shootouts, dels penals. Això s'estudia? Estudies els rivals?
Això jo ahir no em vaig cansar de repetir-ho i ho tornaré a repetir. La gran tasca dels shootouts d'ahir jo faig molt poc. Jo al final sóc l'eina que està allà parant, però l'Alberto Carnicer, el meu entrenador de porters, s'emporta tot el mèrit en aquest sentit. Va fer una anàlisi increïble dels shootouts del rival, que al final ells juguen les semifinals, ells passen a la final a shootouts també. Fa una anàlisi increïble i em diu aquí fes això, aquí fes allò, i jo simplement faig.
Per l'Oriol, parlàvem a la prèvia que hi havia una barreja molt sana entre jugadors joves i jugadors experimentats. A més, són bona gent, el Tore, el Perelló, no critiquen, no rajan massa, no? Sí.
No. Tot dintre de la dinàmica del grup i dintre de la broma i del bon rotllo que tenim entre tots, perquè sí que ens fiquem i l'un amb l'altre i fem bromes, però és des d'aquest estima i aquest apreci que ens tenim els uns als altres, i crec que fa la combinació perfecta per fer un equip que guanya títols.
L'èxit del vestidor és aquest, ser una família?
Sí, jo crec que el més destacat d'aquest torneig, i ho va dir el Fede ahir molt clarament, i més enllà del Pablo, que sí que ha sigut el millor jugador, és que no et sabríem dir qui ha sigut el millor jugador de camp dins del torneig, i crec que és l'èxit més gran que tenim com a equip, que no hi ha hagut un jugador que ha destacat i algú que no hagi destacat. hem anat tots aportant amb el que havíem de fer i amb el que, la feina que ens tocava cadascun al seu rol, i això és el que ens ha portat a guanyar, sens dubte.
I bé, ara el Premi Gros és l'europeu l'any vinent, 2026. Pablo, ja t'hi veus allà o no?
Doncs sí, sí, la veritat és que sí, o sigui, ja realment queda molt, queda lluny, ara sembla, però les ganes estan ja, les ganes estan, perquè és el que deia l'Uri, venim 3 anys treballant per aquests moments, per aquests moments, i el júnior s'ho mereix, i ens ho mereixem.
La família Serraïma, molt vinculada al júnior, les teves germanes ara estan jugant fora, o que hi herba, a l'estranger, però bé, almenys ara amb les noies ja els hi podeu dir que els nois també van a Europa, no?
Sí, sí, ara a casa ja podem discutir una mica més i ja podem tenir arguments per poder entrar en aquesta conversa, però no, al final, molt orgullós del que hem fet, també molt orgullós de les meves germanes i de tot el que han aconseguit, i tots són bones notícies, per tant, molt contents.
Per acabar, l'època o l'etapa d'hoquei herba ja torna, amb la Lliga, amb la Copa del Rei a l'Egara. Aquest èxit de l'hoquei sala el podem o pot tenir relació amb la Copa del Rei a l'Egara, arribar a la Final Four?
Nosaltres mantenim que sí. O sigui, la nostra ambició sempre és competir tot, jugar tot i anar sempre per tot. I la idea és poder mantenir aquesta dinàmica positiva que portem del sala i allargar-la tot el que es pugui. Sí, sí, i tant.
Sí, és més... No assegurem un resultat, perquè al final és un partit la Copa i poden passar moltes coses, però sí una confiança i la manera d'afrontar aquest partit amb una miqueta més de confiança, de dir que som capaços de jugar aquests partits, som capaços de competir-los i som capaços de guanyar-los. I sí que crec que aquest, tant el Campionat de Catalunya com aquest Campionat d'Espanya ens ajuden a fer aquest passet endavant per competir d'una vegada tots aquests partits i jugar-los per guanyar-los de veritat. Després passarà el que passi, és un partit i pot passar qualsevol cosa. Però sí, crec que estem més preparats ara.
Molt bé, felicitats a tots dos. Ara obrim la part tècnica, que també té la seva importància, Fede. Quan fa 3 anys vas arribar al júnior i vam plantejar aquest projecte, 3 anys després, t'imaginaves tenir aquí la copa, que la tens a res, a pocs centímetres?
Buenos días de nuevo. Pues la verdad es que sí. Y si no, pues igual no estaríamos aquí. Yo creo que el gran mérito de haber llegado hasta aquí es el buen trabajo de cantera que el Junior ha hecho muchos años. Es decir, al final los milagros no existen. Normalmente hay consecuencias de las cosas que uno hace. El Junior ha trabajado muy bien los últimos años, y no estoy diciendo ni 2 ni 3. Lleva 10, 12, 15 años trabajando muy bien. Ha desarrollado una cantera fantástica. Y nosotros pues nos hemos encantados, además, dedicado a intentar poner una misión, unos objetivos, y que poquito a poco ellos también vayan madurando. La edad evidentemente ayuda, porque es un equipo muy joven, y al final pues eso es el logro conseguido, es consecuencia de ese proceso.
Y a més un nivell competitiu de tots molt, molt gran, perquè hi havia molta rotació. I a vegades en la màgia d'aquesta rotació està la màgia de saber competir, no?
Sí, de hecho yo creo que el gran paso que hemos dado este año ha sido precisamente ese. Yo creo que hemos dejado de lado seguramente egos que todos tenemos y que no es fácil gestionarlos. Todo el mundo ha dado un pasito al lado, no atrás, sino al lado, a aportar lo que debía en cada momento en base a sus características al equipo. Ha sido un equipo que ha rotado, hemos rotado cada 2 minutos y medio, 3, salían 5 jugadores nuevos al campo, todos teniendo muy claro lo que tenían que hacer, y yo creo que eso ha sido la clave del éxito.
Hem preguntat-te per al campionat, heu finalitzat invictes, sí que és veritat que la fase de grups, que el partit davant el Club de Campo va ser doncs molta superioritat de l'equip santcuatenc, però a la final ja era una altra cosa. Què et feia més por? La falta d'experiència en un torneig així, tot i que veníeu de fer subcampions i tercers, o la parte esportiva, que se había controlado más?
Sobre todo la parte mental, pero lo hemos gestionado bastante bien desde el principio de la temporada de sala, ya desde hace 3 meses, tanto en el Campeonato de Cataluña como luego en el Campeonato de España. Yo creo que, como siempre ocurre en 15-20 partidos, hay momentos también peores, y esos momentos peores los hemos sabido gestionar. Perdíamos la semifinal con el Egara 4-0 en Cataluña y ganamos 6-5. Hemos tenido momentos de inferioridad ayer a falta de 3 minutos y medio por una tarjeta verde, y lo hemos sabido gestionar. Y yo creo que la gestión y que los chicos han sabido mantener en todo momento la cabeza fría y no revolucionarse y pensar en lo que había que hacer y no en el resultado, nos ha ayudado de manera determinante.
Seleccionador espanyol absolut Duque i Sala i el teu vincle amb el Duque i Sala s'ha de buscar a Madrid amb un fraile, no?
Así es, Fray Pedro Tapia, sí señor, persona que ha marcado no solo en este caso mi trayectoria en el hockey, sino la de muchos jugadores, una persona que ha dejado huella y que haya cambiado la vida mejor de las personas que lo rodeaban durante muchos años, pues tiene mucho mérito. De hecho, la Complutense, que ha ganado 10 de los últimos 12 campeonatos, pues también tiene su origen en él. Un colegio, como podía ser cualquier otro de aquí de San Cugat, que unos chicos se ponen a jugar al hockey y poco a poco la cosa evoluciona.
Molt bé. Doncs, Fede, moltes felicitats i, sobretot, una gran feina.
Muchas gracias a todos.
I bé, Jordi Muñoz, tu pateixes des de fora, des de la graderia. Has patit molt?
Molt. Si haig de ser sincer, us diré que sí, que ahir va ser un partit de molt patiment, la veritat. Perquè veies que allò no es desencallava, anava amb el 1-1, amb el risc sempre de perdre una bola i que et fotin el 2-1 i et deixin fora. I ahir vam patir els que estàvem a la grada, sí, sí. Però vam gaudir molt, també, vull dir, ens ho vam passar molt bé.
Ara el júnior està acostumat a jugar a finals i també les guanya. Abans tenia aquesta etiqueta, no?, del Pupas, no?, perquè sempre arribava a les finals, sí. I té molt valor, no?, arribar a una final, però l'evolució del club també és una evolució competitiva?
Home, jo crec que sí. Ho parlàvem també l'altre dia, no?, el fet de veure que en categories inferiors durant molts anys estàvem guanyant campionats d'Espanya, de Catalunya, ens donava aquesta perspectiva de dir, això arribarà algun dia quan siguem sèniors i començarem a guanyar tornejos, sobretot amb nois que no havíem guanyat mai res. Hem de recordar que aquests dos títols que hem guanyat aquesta temporada són els primers de la història del club. 99 anys tenim, vull dir que ja tocava, no? Amb noies sí que havíem tingut la sort els últims anys de guanyar i tocar copes, però amb nois era la primera vegada, vull dir que... Però que ho veiem venir, perquè és una feina, com deia el Fede abans, de molts anys, d'anar picant pedra i d'anar pujant els nanos de la casa, no? Vull dir, tots aquests, l'Uri i el Pablo van començar el júnior doncs quan teníeu, què, 3 anys, no?, o 4, no? Vull dir que tota la vida ja amb l'estic. Sí, sí.
També volia preguntar, s'ha organitzat el campionat d'Espanya, l'europeu serà l'any vinent, 2026, uh-huh. Des de la vessant del júnior i l'Ajuntament, que heu anat de la mà, òbviament, uh-huh. Es pot estudiar la possibilitat que l'europeu pugui venir a Sant Cugat?
Sí, jo crec que és possible i ens ho plantejarem seriosament. La veritat és que aquí necessitem també que l'Ajuntament ens doni un cop de mà, perquè el tema de les instal·lacions sempre hem comentat que és complicat a Sant Cugat i bueno, organitzar un europeu és complexa. Però sí, la resposta és sí, ho intentarem, mirarem les condicions i què és el que necessitem per poder-ho fer i si podem portarem el hockey europeu a Sant Cugat, segur.
Molt bé, doncs molt bona notícia. El júnior ho intentarà, estarem atents a les properes setmanes per conèixer quins són els requisits que es necessiten, però sens dubte que tornar a viure fa més de 15 anys un altre europeu d'hoquei sala, que ja ho va fer el júnior amb la vessant femenina, doncs seria una molt bona notícia per la nostra ciutat. Fede González, tècnic del júnior, moltes gràcies per ser-hi i moltes felicitats de nou. Jordi Muñoz, responsable de la secció d'hoquei herba al júnior. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Ara el pròxim cop ja serà Copa del Rei o de la Reina.
Segur, o sigui que estarem aquí per celebrar-ho amb la copa aquí.
Anem per feina. Pablo Luna, porter i MVP d'aquest campió d'Espanya d'hoquei sala. Seguia aturant, ara la porteria una miqueta més gran, la d'hoquei herba. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I Uri Serraima, records a les teves germanes, gràcies. Sempre les seguim, i que vagi molt bé i a veure la copa i la lliga. A veure
moltíssimes
què passa.
Gràcies.
Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Avui hem anat una mica més enllà del temps. Segur que l'Alba Triador i la Carme Reverte ho entenen. I el que farem és deixar-vos precisament amb el Faves Contades, que avui parlaran de l'exposició L'escena del crim, una mostra formada per una vintena de fotografies dels socis de Quad Foto, acompanyades dels textos de l'escriptor rubinenc de novel·la negra Manel Soler. Nosaltres ens tornem a retrobar dilluns vinent amb més esports sancuatenc i, com avui, amb més èxits. Per què no? Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Club Helsin ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Dilluns 17 de febrer comença l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Us parla Joan Garcia. Comencem aquest espai donant un cop d'ull, perquè avui és dia de ple. A partir de les 3 de la tarda, el ple municipal de febrer arriba carregat amb una quarantena de punts, entre els quals 12 mocions dels grups municipals que se sotmeten a debat. Dues d'elles, això sí, arriben com a textos institucionals. Són dues mocions presentades originalment pel PP, una per millorar les parades de bus de la ciutat i l'altra perquè la policia local s'integri en un sistema per millorar la coordinació amb els altres cossos policials. Un altre dels punts destacats serà l'aprovació del Pla Director de les Arts Visuals i Plàstiques per al període 2025-2029. Són alguns dels temes destacats de la sessió plenària que començarà a partir de les 3 de la tarda i que podreu seguir en directe a Cugat Mèdia a les 7. Recordin tindre lloc l'audiència pública. Doncs això pel que fa al ple municipal, però anem explicant d'altres qüestions que, com sempre, tenen relació amb la nostra ciutat. Parlem de l'Associació de Veïns de Collfabà, que vol tornar a caminar. Després de més de 5 anys d'inactivitat, l'entitat ha convocat una assemblea general extraordinària amb l'objectiu de reprendre l'activitat i constituir una nova junta directiva. Segons ha explicat a Cugat Mèdia, l'actual president de l'associació, Antonio Lucas, la millora de la il·luminació dels carrers, la renovació dels parcs infantils i l'habilitació de la passera del pont de Can Vernet són algunes de les principals reivindicacions del barri. Per tant, estarem atents quan aquesta associació comenci a caminar. De fet, hi haurà assemblea general extraordinària i serà aquest dijous a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Continuem amb més qüestions. Parlem d'un tema de naturalesa, en aquest cas de plantes, perquè si a casa teva hi toca poc el sol, tens un balcó petit o bé no saps com donar un toc de calidesa a la llar, Olga García, d'Elia Garden, ha triat tres tipus de plantes que s'adapten perfectament als interiors. Hem de parlar de la Spatifilum, l'Anturium i la Dracena. A banda, totes tres tenen en comú que són espècies que no necessiten gaires cures. L'Spatifilum és una planta molt intuïtiva, ens avisarà que li cal aigua quan les fulles es marceixin. Pel que fa a l'Anturium i la Dracena, només necessiten aigua una vegada a la setmana. I el més important, que els doni la calor, però no el sol directament. Teniu més novetats d'aquesta recomanació a cugat.cat. I ara us parlem de cultura, perquè des d'aquest mes de febrer Sant Cugat compta amb una exposició de llibres d'artista. Els llibres de punts, de viatges, escultòrics o poètics, o fins i tot amb diorames i figuretes, són alguns dels exemples amb els quals compta la mostra Els llibres de l'Adolf, antològica de llibres d'artista, ubicada a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. És molt fàcil que algunes de les seves peces passin desapercebudes, i és que n'hi ha que no superen els 5 centímetres. La mostra busca de fugir del llibre tradicional, que passa a ser un suport més guarnit amb pintures, fotografies, retalls o objectes. I ara us parlem del cap de setmana, perquè arran ha celebrat aquest dissabte la jornada Tallem Sant Cugat, una iniciativa amb una gincana, un monòleg, sopar i música. Es tracta d'una proposta que s'havia d'organitzar l'octubre passat, però l'Ajuntament va denegar el permís perquè considerava que vulnerava l'ordenança de convivència ciutadana. Hem seguit fent el mateix que volíem fer la primera vegada. Així ho ha dit a Cugat Mèdia la militant de RAN, Alba Guerrero.
Hem seguit fent el mateix que volíem fer la primera vegada. Suposo que també vam fer molta campanya contra la censura que ens intentem posar i que això no ha tingut el seu efecte, però estem fent exactament el mateix.
Doncs bé, el que generava discòrdia eren els noms de les activitats de la gincana, amb títols com Apunta al Fatxa i Teranyina Policial, que van suscitar queixes per part de PP i Vox i que van acabar amb la revocació dels permisos. Malgrat tot, gairebé 4 mesos després, la jornada s'ha pogut celebrar al Parc Ramon Barnils sense canviar ni una coma de la proposta original. hi ha hagut un moment de tensió quan l'activitat a punta al fatxa consistia en un joc de punteria on els participants han llançat esponges, xopes de pintura contra una pancarta on hi havia els logotips dels partits com Vox i Aliança Catalana, així com una foto del magnat Elon Musk i una imatge de la piulada del portaveu de Vox, Marco Rodríguez, denunciada pels partits d'esquerres amb representació al ple. Precisament el regidor de Vox es trobava a la zona amb un altre home. Aquest últim, just abans que comencés l'activitat, ha irromput per criticar l'assenyalament i ho han registrat amb un mòbil. Alguns dels assistents han intentat impedir l'acció i l'han volgut fer fora mentre tractaven de tapar la càmera. Després d'uns moments d'atenció, on aquesta persona ha recorregut la zona de les activitats, seguit pels membres d'Arran, finalment ha marxat. I ara és moment de donar un cop d'ull a l'activitat esportiva de casa nostra. I començarem parlant d'una fita històrica assolida pel júnior masculí d'hoquei sala. Ha guanyat el campió d'Espanya, primer títol de la seva història en aquesta modalitat a nivell absolut en categoria masculina. I ho ha fet, atenció, al PAF 3 de la nostra ciutat. Un partit que ha finalitzat amb el temps reglamentari amb empat a un, però els shutouts, la tanda de penals, ha estat favorable al júnior, que s'ha endut la victòria. Moment d'escoltar el tècnic, Fede González.
Yo creo que lo importante es el proceso que hemos hecho hasta llegar aquí. Para hacer historia hay que levantarse temprano, hay que entrenar, hay que luchar muchos años, sacar niños de la cantera, juntarlos, unirlos en un objetivo y una misión, y eso es lo que hemos hecho. Hemos ganado porque hemos sido un equipo.
Doncs això deia Fede González després de finalitzar el partit. Recordeu que les imatges les podeu trobar a cugat.cat d'aquesta fita històrica. De retruc, el conjunt santcugatenc disputarà l'europeu el 2026. I continuem amb més actualitat, més notícies i marcadors de la jornada. Parlem, per exemple, del primer equip masculí del Sanco de futbol, que ha guanyat 1-0 Viladecans. Es consolida la part alta de la taula, grup 3 de la primera catalana. Un únic gol d'Àngel Pomar en la sortida d'un corner ha estat suficient per marcar i, sobretot, endur-se la victòria. També hem de parlar l'atleta del Club Muntanyenc Sant Cugat, Marc Gibert, que ha guanyat la mitja marató de Barcelona en la categoria de discapacitat visual. Gibert ha invertit un temps d'una hora, 31 minuts i 30 segons, a completar el recorregut de poc més de 21 quilòmetres. El santcugatenc, de 51 anys, ha compartit la cursa amb el seu guia. L'atleta del Muntanyenc continua sumant èxits després de guanyar també la marató de Barcelona el 2024. I us hem de parlar dels més de 300 infants que han gaudit de la natació aquest diumenge amb el campionat local i comarcal disputat a la piscina de l'Eurofitness. L'Ajuntament, a través de l'UMET, ha organitzat una competició dividida des de prebenjamí fins a cadets a les modalitats crol, esquena i braça. Els Rayos Mix també han tingut el seu espai de protagonisme en un campionat on aleví, infantil i cadet es classifiquen per a la final comarcal. Doncs bé, fins aquí la informació, el repàs exhaustiu a tot el que ha estat notícia a casa nostra en aquest matí de dilluns. Us recordem que el ple municipal arriba a partir de les 3 de la tarda. Ho podreu seguir des d'aquí, des de Cugat Mèdia. L'audiència pública serà en el torn de les 7. Res més, que acabin de passar un molt bon dilluns, una molt bona setmana. Adéu-siau.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo, eres piensa y el hierro siempre al calor es blando. Desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo.
Sant Cugat. Cugat Mèdia.